A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 8 minuts a les 12 del migdia. Marta Montaner, molt bon dia.
Jo primera, avui, bon dia.
Sí, 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 perquè tinc la sensació que la que saludi a la Juliana, aquí en passarà alguna.
La sensació o que ho he apuntat al guió.
Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia i una polla com una olla, bon dia. No es pot estar tranquil·la ni un segon, família. Venim en una última hora trepidant. No hi ha calma, no hi ha pau, no hi ha qui pugui descansar, i menys quan es tracta d'Aitana Ocaña, que al final jo t'ho juro que ens farà perdre el cap amb tant d'embolic.
Mira, a mi em fa patir perquè espero que no s'ofegui entre tants diners que està guanyant.
Ostres!
Perquè tot el que està publicant últimament a Instagram són publicitats.
No, no, és que han trucat del banc dient frena una mica,
frena,
que no ens hi caben,
que no caben
tant diners. Podem tancar la porteta de la caixa forta.
És que ara és imatge de Tiffany, també, d'aquesta marca de joies.
A mi no, em fa por no baixar a casa meva a esmorzar i trobar-me l'Aitana venent-me algun producte. Picant a porta, eh? Porta
sí,
per
sí,
porta,
fent
ja.
Porta a porta, anar venent producte. A veure, a mi no m'estranya que estiguis afectada perquè realment aquesta tia ens farà parar bojos. I atenció, perquè això sí que no ens ho esperàvem i ens ha sorprès moltíssim, perquè segons ha informat el podcast En Totes les Salses, l'Aitana podria tornar a estar amb el seu exnòvio, l'actor Miguel Bernardo, amb qui, recordem, va sortir del 2019 al 2022.
Volvimos de verano. ¿Y cómo volvimos? Con la exclusiva de que este verano había habido un acercamiento. ¿Entre quién? Entre Aitana y Miguel Bernardo. Lo conté yo aquí en exclusiva. Pues Aitana y Miguel Bernardo han tenido un acercamiento, eso ya lo contamos. Volvió Aitana a darle un like a Miguel Bernardo. Y atención, porque aquí viene la madre del cordero. A mí lo que me cuentan es que parecían una familia, que Ana Duato adora a Aitana y que la gente que estaba por allí y que a lo mejor no sabe, o sea, imagínate que ella no es Aitana y él no es Miguel Bernardo, son un chico y una chica. La gente piensa que hay amor entre ellos.
Jo no sé si d'aquest tall se'n desprèn que hagin tornat.
Marta, asseu-te.
Ja, bé.
Paciència.
No, ja estic asseguda.
Torna a posar-te dreta, torna a seure.
Cames creuades i tot estaven.
Som-hi. Paciència, paciència. Si realment és cert que l'Aitana...
Hòstia, quin susto, dic, li ha passat alguna cosa,
ets aquesta? Ets en Juan de Radio Mitre, has après molt d'ella.
Jo ja vaig dir que volia aprendre a jugar també amb els silencis.
Hòstia, no,
estàs molt juganera,
molt juganera.
Hòstia, noi.
Si realment és cert que l'Aitana Ocaña i en Miguel Bernardo estan tenint una recaiguda, jo crec que l'Aitana ja podrà ser considerada oficialment una noia addicta a l'amor. El diagnòstic és claríssim. Sobretot, addicta a aquesta idea d'amor Disney, no? Perquè està demostrant que no es pot desenganxar, que és incapaç de desenganxar-se dels seus exnòvios.
És que ha tornat amb tots, eh?
Clar. Fem un petit repàs abans de donar detalls d'aquest retrobat.
Menys el de pena.
No, se'n salva ni
una. A veure, l'Aitana ens ho deixa amb en Sebastià, només aviat el Sebastià deixa la pobra Aitana amb el cor destrossat, a l'estiu, a principis d'agost, 3 d'agost, si no ens fallen les dates. Durant les vacances ja hi ha alguns rumors, com apuntaven a Totes les Salses, d'un possible apropament entre en Miguel Bernardo i ella, perquè s'havien trobat a la zona del País Basc on surfegen i on han estiuejat moltes vegades. Però això era només... rumor.
Un rumor.
Rumor.
El que quedava clar és que entre ells hi havia cordialitat i, de fet, durant tots aquests mesos, l'Aitana ha seguit tenint una relació molt íntima amb la germana del Miguel Bernardo, que també ho vam comentar. Vull dir que està clar que hi havia bon rotllo, com a mínim, no? Aquest octubre, ella li posa m'agrada a un post d'Instagram al Miguel, després d'anys sense interacció a les xarxes.
En vam fer un titular grossíssim, tots els mitjans. Alguns van dir d'això, aquesta pobra noia en pau, però mira, al final...
Però és que jo,
sí,
mira,
sí, tenien raó. Tenien raó. Comentar molt aquí, no, sí, no ens esperàvem gens.
Vam discutir-nos a crits.
Sí, perquè jo defensava que era possible la posar un m'agrada innocent a un exnòvio. La Juliana
impossible.
Em deia
que era impossible. I què defensàvem aquí?
Jo defensava que posar like
era pràcticament
com follar-se.
No sabies de què parlàvem, per variar. Tu no estaves connectant.
No, però devia prendre partit, no? Vaig anar amb tu.
Crec que vas anar amb mi.
Sí, crec que
vas estar d'acord que un m'agrada en un exnòvio després de 4 anys de silenci a les xarxes...
Vol dir alguna cosa.
Home, clar, que vol dir.
Home, si vol dir alguna cosa. Dir. Mira si vol dir coses que després, al cap d'uns mesos, després del desastre de l'Ada en el País Valencià, tots dos es van presentar a les zones més afectades per donar un cop de mà, coordinats per la mateixa
ONG. No va transcendir cap fotografia junts, però, com també van apuntar a totes les salses, se'ls va veure treballar plegats, molt carinyosos, amb molta familiaritat amb la família del Miguel Bernardo amb l'Aitana, que és el que expliquen, que l'Ana Duato, que és la mare del Miguel Bernardo, s'estima moltíssim l'Aitana, i per tant, família feliç.
Ah, és que en aquella família segur que ha sortit més d'una vegada comentari post-ruptura de dir, hosti, Miguel, feia tant per tu l'Aitana. Sí. Quina llàstima. Em deixes enviar-li algun WhatsApp? Segur que ha passat, això, eh?
És que és culpa dels sogres,
també, eh? També hi ha un tipus de mare que s'ha de controlar, eh?
Ja, hi ha mares que queden molt encarinyades amb els ex.
Sí, clar, però... Bueno. A partir d'aquí és quan tot se'ns complica moltíssim.
Ja s'ha complicat.
Marta, estava subestimant el possible retrobament entre aquests dos.
Sort que m'he quedat asseguda, eh?
No. Segons ens ha explicat el comunicador Miguel Fringenti.
Fringenti.
El Miguel. Segons ens ha pogut explicar el Miguel en totes les salses, que com veieu és el podcast de referència, l'Aitana i en Miguel, no el Miguel comunicador, el Miguel Bernardó.
Estàs liant, eh, ja? Ja em costa de per si.
Van tenir una cita... Diumenge, dia 1 de desembre, a Madrid.
Domingo 1 de diciembre, pillan súper acaramelados. A mí me dicen que en actitud de pareja máxima.
Uf.
A Aitana con Miguel Bernardo.
Clar, això ja sí que ens dona més pistes, eh?
Ara sí que crec que estan insinuant-nos que han tornat.
Una cita que va consistir en un sopar a l'exclusiu restaurant Charrua, braderia refinada d'estil rústic amb plats de cuina uruguaiana i una àmplia carta de vins.
Molt ben puntuada a Google.
4,7 a Google.
4,7. Feia temps que no parlàvem d'un 4,7 aquí.
I escolta, més de 2.000 ressenyes. Que això és molt difícil, mantenir una nota tan alta amb tanta gent que t'ha comentat. És dificilíssim.
S'estila molt la carn en aquest local. Chorizo criollo, morcilla, molleja de ternera... Bueno, totes aquestes menes de menjars.
Per mi fa poc de cita, però ells sabran. Fa més d'amics.
Després et deu fotre una mala olor a l'alè.
Bé.
Hi ha gent que també acabes sempre... de fotre una morcilla.
Hi ha gent que porta xiclets o raspall de dents sempre a la bossa.
No explotant tanta morcilla.
Van arribar en aquest restaurant del centre de Madrid, el Charrua, amb el Tesla vermell del Miguel. El Miguel Bernardó, no el Miguel comunicador de totes les salses. Però van entrar al restaurant per separat.
Uf,
i van sopar dins d'un reservat privat.
A sobre amagant-se.
Ens volen amagar coses.
Perquè si no t'amagues, dius, bueno, doncs poden ser amics, poden haver quedat, però si t'amagues... Què amagues?
Què amagues? Doncs que l'Aitana no pot fer tres passes sense que algú ja estigui xerrant en un podcast. Això és veritat, pobra Aitana. Per això només penja publicitat, perquè és que no pot fer res aquesta noia sense que l'analitzem amb lupa. Això és cert.
Com sentíem, el periodista que ha donat aquesta informació afirma que se'ls va veure molt carinyosos, amb actitud de parella, que feien manetes i es deien cosetes a l'orella.
Jo no dic
cosetes a l'orella qualsevol.
Poc privat, aquest reservat, també, estic pensant. Si es veia tot això des de fora, vull dir que s'ho replantegin a Charrua.
No, s'han de fer mirar, jo soc l'Aitana i no hi torno.
Home, clar.
Perquè vas allà confiada, pensant que et fotràs la teva morcilla amb el teu exnòvio sense que transcendeixi, i ara tothom va aquí parlant i la gent sap fins i tot si li has dit coses a l'orella o no.
Clar, que...
I per què no queden a casa d'algú?
Perquè suposo que també dir-li vine a casa amb una copa de vi és bèstia ja. I diu, mira, quedem en un restaurant.
Però l'excusa de si no ens enganxaran sempre és vàlida en casos tan grans com els de l'Aitana.
Però la pobra Aitana també deu tenir ganes de sortir de casa, deu tenir el contrari d'agorafòbia també, de dir, vull sortir, no ho pot fer tot a casa tampoc, com
tema,
si estigués confinada.
Aquest tipus de cita et demana uns passos.
Sí,
fer venir directament
important.
A casa és com molt violent.
Jo hauria fet així. Si realment no vols que se sàpiga, jo hauria fet així.
Saps per què han quedat en un restaurant? Perquè no és només una cosa sexual. Perquè un exnòvio que el convides a casa teva ja directament és per follar-te'l sobre la taula del menjador.
Sí, que no vols ni sopar amb ell.
No vols ni sopar. T'obre la porta i ja obres la porta.
Bueno, és el que faria la Marta en aquest cas.
No, però que... Escolteu-me, una cosa és la Marta i l'altra és l'Aitana. És que l'Aitana no pot sortir de casa seva.
L'Aitana convida Miguel Bernardó a casa seva i és per follar-se'l a la taula del menjador. Li obre la porta despullada. En tetes.
Bueno,
llavors,
no vull tants detalls a aquesta hora.
Justament perquè, hi ha una altra cosa i hi ha una història no d'amor...
M'enfadaré, perquè si l'Aitana vol tenir una conversa tranquil·la amb en Miguel, com ho pot fer?
Una conversa sobre què, Marta?
Espera,
a casa no pots, Marta.
Posem-nos en... Com que no pots?
No, perquè et despistes.
En un banc al carrer menys.
No, si
vols tenir... L'Aitana, ens estem cridant, eh? No, sí, estic orgullosa de la imatge que estem
jo
donant.
Jo no m'ho esperava que t'ho cridessis. També t'ho haig de dir.
És culpa meva que...
Jo ara mateix, home...
El virus, no, encara no he fet net del virus, ja ho sabem.
A veure, Marta...
Bueno, és que ens hem encallat també un lloc.
No, pues, perdona, és un lloc molt important.
Per mi és molt interessant, aquest lloc.
Sobretot perquè és molt diferent retrobar-se amb un exnòvio en el pla sexual o retrobar-se amb un exnòvio en el pla carinyós. I per mi, que quedin fora de casa i que, per tant, estiguin això en un ambient on es pot parlar, on l'únic que es pot fer no és l'altra cosa que fas quan estàs a casa.
En situar el pla carinyós, que llavors pot créixer cap al sexual després
del sopar. És una altra cosa. No s'està follant un exnòvio i ja està. Hi ha una altra cosa, hi ha una cita intencionada. Si hagués volgut follar-se-li, ja està, l'hagués convidat directament a casa seva.
No estem parlant del mateix i ja m'he cansat de xerrar amb vosaltres. Així que tirem.
Seguim amb...
Més informacions que us puc donar. Segons el periodista del Cor, Javi de Hoyos, que evidentment ha trigat 35 segons a dir la seva...
Li hem d'enviar una panera per Nadal, aquest noi,
Està treballant gratis per nosaltres.
Sí.
Ell comenta que l'Aitana ha dit al seu cercle més proper que encara està enamorada de Miguel Bernardó i que parlen cada dia des de fa setmanes.
Home, parlar cada dia...
Un tio, un exnòvi amb qui parles cada dia, no el convides només per tirar-te'l al marbre de la cuina. Tot i que jo crec que devien començar així, fixa't el que et dic. Vull dir, que si ara es deixen veure relativament, encara que intentin amagar-se en públic i quedant en un restaurant, també és perquè hi ha hagut molts passos previs abans. Crec jo.
Em fa pensar molt en el paper d'en Biel Juste, tot això,
Sí, pobre.
Perquè fa unes setmanes en Vic, no sé qui, ens va confirmar que ho havien deixat, allò que tinguessin, que no era potser una relació, però tenien una historieta. Realment sempre fa com de separador entre tornar amb els seus ex.
Sí, sí.
Perquè amb en Yatra va passar això... I ara amb en Miguel Bernardó, presumptament, també.
Però ell podria estar còmode, sent el seu noi
Sí,
por.
Perquè ell potser també...
Ell juga al mig del camp.
Ell està jugant.
Ell tranquil.
Ell és en Pedri.
No sabem si han tornat, allò de dir, tornen a ser nòvios i es casaran, o si l'Aitana només està nostàlgica. Però és cert que això de tornar amb un exnòvio ja ho va fer i no va funcionar. La meva aposta és que això ha estat una reconciliació superficial, que ells es pensen que estan tornant-se a enamorar i en realitat ni tan sols és veritat, produïda per la mescla perillosíssima, que aneu tots en compte perquè estem tots...
Dies delicadíssims
molt,
en aquest
tema. Molt delicats.
Sí. Molt delicats.
Mescla perillosíssima entre un record molt potent, un moment molt delicat a nivell personal i les ganes de follar-te un cos que ja coneixes. Clar, són tres ingredients que et poden dur cap a una desgràcia inevitable.
I què és Nadal?
Marta, mira que he apuntat el guió. Dic, no crec que això vagi més enllà. És el fred i les llums del Nadal que ens confonen a tots.
Ens hauríem de confinar tots perquè estem a punt de cometre errors grossos.
És que no s'haurien de posar llums de Nadal només per aquest motiu. Perquè a tu et foten una llum de Nadal i et sembla que et vols follar un exnòvio. No és veritat. Només és que hi ha una llum de Nadal i això és el que li ha passat a l'Aitana.
Doncs bé, haurem d'estar pendents a veure si els veiem algun altre dia.
Fa dos, anys,
queda tot aquí.
Fa dos anys de l'estrena de l'última,
De la ruptura.
És que tot quadra.
I ha passat el temps suficient com per tornar-ho a provar, perquè ja són uns altres ells.
De fet, tècnicament, segons un amic meu que es diu Roger Carandell, han de passar 5 anys, per aquest primer equip post-ruptura.
Bé, ens ho han avançat una miqueta.
Hoy han venido a divertirse a l'Hormiguero Úrsula Corberó y Eddie Redmayne.
Bé, passen 5 minuts d'un quart d'una del migdia. En Pablo Motos, l'anglès no el porta molt bé i ahir va tenir algunes dificultats en el programa, on hi havia la Úrsula Corberó, que va anar a fer promo de la seva nova sèrie que es diu El Chacal, que es pot veure a Sky Showtime. Jo no estava al cas d'aquesta sèrie, es veu que és una sèrie d'espies.
Ella s'està posant així una mica més en el món d'autor.
I molt Hollywood, per això.
Ja no fa
coses a nivell més estatal.
Clar, està començant a fer molta cosa en anglès. Aquesta crec que és una producció britànica.
I aquest actor és oscaritzat, És un actor molt important.
Sí, és molt famós. I va fer patir moltíssim, aquesta entrevista. Perquè, per molt bo que siguis, que el Pablo Motos segur que ho és perquè porta molts anys fent televisió, està amb una convidada que et parla castellà, que mentrestant l'altra va sentint pel pinganillo que li van traduir...
Clar, traducció simultània.
Traducció simultània. És que flueix zero.
Vas dir que tenies una exclusiva sobre Pablo Motos? La volies dir?
No la puc dir. Després te l'explico la intimitat.
Hòstia, però quina falta de respecte per tot l'oient.
Val, perdó.
Podries tenir problemes, entenc, amb...
Tindria uns problemes d'un nivell que no et pots imaginar.
Molt bé.
Perquè són coses grosses i no m'atreveixo a dir-les aquí, perquè ho haurien de dir les víctimes.
Vale, està bé que hagis posat el freno de mà i tret la clau del cotxe. Tornem a l'entrevista d'ahir amb la Úrsula Corberó, perquè, com molt bé avançava, Juliana, entrevista fluixeta, també pel tema de l'idioma que generava allà una distància. I més enllà d'això, també penso que últimament en Pablo Motos tinc la sensació que no està en el seu millor moment, perquè et mires les entrevistes que fa i acaben sent 4 o 5 anècdotes de la persona que té convidada, i si ho compares amb Pablo Motos, amb en Broncano, sí que treu més suc de la gent. Vull dir que són entrevistes molt diferents.
Tot i així, personalment, opinió, penso que el millor d'aquests programes no seran les entrevistes, sinó el que passa després de les entrevistes o els moments que generen algun moment de la conversa. Però com a entrevistes, no són brillants.
No, no són brillants.
Cap
però
les,
així...
cap, en cap dels dos formats,
no,
eh?
Però en Broncano per mi aconsegueix més titulars.
Quina és la teva muntanya preferida? Hosti,
el Broncano per mi no aconsegueix titulars. Aconsegueix del sexe o dels diners.
A mi aconsegueix que m'interessi el que expliquen les coses.
Et quedes enganxat perquè potser...
Anècdotes, bueno,
doncs,
sí.
Sí, bé, és igual.
Ostres, a mi és que em funcionen zero les dues coses. I és que només miro el col·lapse.
A l'Úrsula li deu haver arribat la polèmica Hormiguero Revuelta?
100%.
Suposo que sí, no?
Segur que sí, segur que sí.
Però mai es posiciona, és veritat?
No, ell
això
ho
porta
molt bé.
Ell és un personatge molt blanquet.
Sí.
De fet, és tan blanquet que va explicar bàsicament dues anècdotes en tota l'entrevista. I hi ha un contingut que li funciona molt bé, que és parlar dels accents i també d'aquella anècdota de quan va anar a fer un càsting en anglès. Primer de tot, ens va explicar com va descobrir que en aquesta nova sèrie, El Chacal, el seu personatge parlava andalús i ningú l'havia avisat.
Yo me leo los guiones y yo veía todo el rato Cádiz, Cádiz, España, Cádiz, Cádiz. Y esta chica estaba todo el rato en Cádiz. Me llamaron para... querían tener una reunión conmigo. Me leí los guiones y todo. Y en la reunión les digo, chicos, digo, ¿cómo es esto? O sea, esta chica es de Cádiz. Me dicen, sí. Uh-huh. Digo, pero ¿eso significa que habla gaditano? Me dicen, sí, ¿por? Digo, bueno, yo soy catalana, cariño. Entonces les pedí que me hicieran una prueba.
¿Una prueba de gaditano?
Que me la hice yo a mí misma, porque ellos no podían diferenciar mucho el acento, pero claro, simplemente no lo había hecho nunca. Y la verdad es que me daba un poco de cosa. Dije, no, o sea, momento, que yo no quiero aquí faltar el respeto a nadie, tengo que ver primero si soy capaz de hacerlo. La gente después ya, pues, lo valorará. Bueno, yo creo que me voy soltando a medida que va pasando la serie. Al principio fue muy precavida.
A ella li encanta explicar-ho com si fos pràcticament un acudit.
És que ella és estupenda, ella és maquíssima.
El look el vaig trobar curiós, però ja sabeu que jo sóc molt, molt clàssic amb això.
Sí.
Anava amb unes faldilles, amb una americana i amb una camisa i una corbata blanca.
Amb aquest serrallet que porta bastant, bastant arran del naixement dels cabells, molt bonic. A mi m'agrada, és de les úniques persones probablement que pot naixer i està guapa.
Sí.
Jo em foto això un dia. Vinc així, bueno, a part de que com que tinc el cabell molt bufat em quedaria molt inflat, bueno, al·lucinaríeu. Ja no m'estimaríeu.
No, home, no.
Tu com la vas veure, Roger, després de tant temps,
no,
sense veure-us?
La vaig veure guapíssima. I, a més, fa uns quants dies explicava, que tu m'ho vas enviar, tu, Juliana, per Instagram, quina rutina seguia estèticament i que es posava la cara per no, veritat, que no tenir una arruga, la Úrsula Corberó.
I ella
parlava
d'un tractament com de com una cosa com molt de cèl·lules i vitamines, i el Roger sí, ja em va fer el comentari de que podia haver alguna altra cosa.
O sigui, alguna punxeta de Botox.
No ho expliquen mai, no?
Ni ho defenso,
no
eh?
No ho explica ningú, però no se li veu... No a veure, aquí no
a
se li mou la cara.
Quan no veus ni una arruga i que les celles no pugen... Més d'un centímetre amunt i avall.
Que no ho veus perquè porta serrell, no veus si puja el front.
No, però les arrugues al costat dels ulls...
Aquestes no les té.
Aquestes, a partir dels 30, es comencen a notar
aquesta
una mica.
Aquesta tia té 35 bueno. anys i no mou la cara. La té, mira com riu. Riu i la té completament compacta.
Bé, en tot cas, va explicar una anècdota que vam comentar aquí fa uns quants dies, que la va explicar a l'entrevista que li feien a la revista És Moda, del primer cop que va anar a un càsting i va haver de parlar anglès sense tenir-ne ni idea.
Lo llevo peor lo de la vida en el set, sobre todo al principio cuando no hablaba inglés, pero cuando tengo la oportunidad de poder estudiarme un guión en inglés, lo disfruto un montón.
Guay.
Y después cuando lo interpreto, no sé, siento como que tengo la mitad del personaje hecho ya. Sobre todo lo que da dolor de cabeza es hacer ver que sí entiendes. Es lo que yo hacía. Porque yo era una impostora. De repente hice un casting de esto de, hice un casting y yo no hablaba inglés y me decía, mire, pero no te pones en inglés. Y yo, pero si no hablo inglés. Y me dice, bueno, tú prepara. Y yo contraté a un coach y me dijo, Bruno, es que tienes muy buena pronunciación, parece que hablas inglés y tú lo aprendes fonéticamente, pues ala, me cogieron. Y ahí estaba yo vomitando en el AVE de los nervios y estudiándome mi texto y el texto del otro actor, que era de Londres, que no se le entendía una caca, perdón. Y en el momento en que pasábamos la escena, yo pensaba que me había equivocado de escena, porque él empezaba a hablar y decía, pero esto no es lo que yo me he aprendido. Y es que no lo entendía, imagínate. Me venía el director y me decía, y yo... Yes, sure. Let's try that, yeah.
Bé, els dos moments per mi més divertits de l'Hormiguero d'ahir. Entenc que estigueu amb les llàgrimes.
No, i el pobre Edi, que va anar allà per no dir res.
Pobret. Sí. Ell estava molt atent i molt somrient, però
ell
va intervenir molt poquet.
Escolta'm una cosa, però llavors quan ha après anglès?
En 2 mesos ha après anglès, un any. En un any parla així de bé l'anglès, parla molt bé l'anglès, la Úrsula. Sí,
ella explica que si s'ho aprèn del guió i s'ho estudia, no té cap problema. Però que quan ha d'improvisar, que està amb la resta de l'equip, encara té problemes.
No, però la Úrsula, per exemple, va anar amb el Jimmy Fallon fa un any o així i parlava bé l'anglès.
És veritat, però deu estar parlant aquesta anècdota de fa molt més temps, no? Deu estar parlant de...
No sé, entenc que és post La Casa de Papel.
Quan vas arribar aquí... Sí, clar.
Bueno, però vull dir-te que amb 2 anys parlar també l'anglès, ja està, és igual, que parla molt bé l'anglès.
Va guanyar l'Hormiguero amb un 16,4%, la Revuelta es va quedar amb un 14,3%, i vull posar un fragment de l'entrevista que li va fer en Broncano a la Lola Índigo, que va anar ahir a la Revuelta, i a les preguntes clàssiques explica els diners i el sexe, i atenció perquè en Broncano fa una reflexió que fa uns dies feies tu, Marta, aquí al programa.
Da tiempo a las preguntas clàssiques, ¿no?
La última vez que... Te dije que tenía pisos, que tenía 4 pisos.
Sí.
Pues ahora he vendido uno en tal, vale. Y me he comprado una casa. Es mi primera casa, de verdad.
Vale.
O sea, como de casa con patio.
Respóndeme a la otra también, relaciones sexuales últimos 30 días.
Bastante bien.
¿Es un buen mes?
Sí. ¿Cuánto era?
Follar 1 punto, petting 0,6, masturbación 0,5.
¿7?
Siete juntando todo.
Sí. Yo no me creo a la gente que dice que nada, tío. ¿Tú crees que hay gente que no se...
Yo de primeras diría que... Claro, a mí a veces cuando dicen 0-0 de todo, a mí me cuesta un poco porque... Pero luego es verdad que hay gente que tiene un deseo sexual distinto que, y hay gente que no tiene esa pulsión o esa necesidad y tal.
Per tant, està bé
que
de tant en tant...
Quan he fet aquest discurs?
Sí, la setmana passada, i he pensat, mira, està copiant a la Marta.
Sí, no hi era jo la setmana passada.
Sí, qui va ser, no sé quin dia, però sí. Bé, en tot cas, ahir va guanyar El Hormiguero, la Úrsula Corberó, a la Lola Índigo, que estava amb en Broncano. 1 minut i 2 quarts d'1.
No!
Carpeta nova, no, veig?
Home, i quina carpeta, nano, carpesano.
Carpesada, del bon, amb molt compartiment, molta capa.
A veure, aquí és veritat que no hem parlat gaire d'ella, però és una de les influencers amb més seguidors de l'Estat i una de les millors amigues de la Dulceida, la Madame de Rosa. Jo no la tenia situada, ja us ho confesso, però he vist que s'està parlant molt d'ella perquè estaria passant per un moment molt delicat de la seva vida.
Dies duríssims a Can Madame. A veure, per situar-la ràpidament, la Madame de Rosa, que de naixement es diu Ángela Rozas, té 42 anys i és una creadora de contingut especialitzada en moda. Té més de 700.000 seguidors a Instagram que van pujant amb les hores. Ho deixo aquí.
I a veure si així també fa una mica més de m'agrades, perquè tampoc és que...
És veritat que la ràtio, l'engagement i tal... Sí, bueno, no acaba de funcionar. Sol anar a la Madame a les grans desfilades de ciutats europees com Milà o París, i és un perfil que sorprèn perquè ella de professió és infermera, i això ho havia explicat durant l'època del Covid. Ella va exercir per ajudar.
Que al cap d'una setmana ja va agafar el Covid i llavors ja plorant també per Instastories. Sí. Bueno, bé, fantàstica.
És una mica Hannah Montana vivint en 2 mons completament diferents. Com deia en Roger, la Madame és una de les millors amigues de la Dulceida, fa més de 10 anys que es coneixen, i de fet fa temps en un dels blogs de YouTube de l'Aida ens explicaven detalls de la seva relació.
Que jo sempre he tenido la sensación con Aida de que si habíamos estado 3 veces, como si la conociera de toda la vida.
Y luego nos vimos en un evento, en unos premios de moda en Londres, y entonces ya, en Quiero Ser, surgió el amor definitivo y el amor de hermanas. ¿Alguna vez os habéis enfadado con vosotras? No, jamás. No nos hemos enfadado nunca. Alguna vez digo, la huella, pues como todo el mundo, pero jamás nos hemos enfadado ni en Quiero Ser ni nada.
Bé, el paper també de la Madame al documental de la Dulceida Prime Video, que és Dulceida al desnudo, és bastant important, perquè se la veu que és un suport fonamental per ella al moment de la ruptura amb l'Alba, també quan l'acompanya a les desfilades de moda i opinen sobre els outfits de cadascuna. Bé, per tant, persona important del satèl·lit i univers Dulceida. Un altre detall important de la vida de la Madame de Rosa és que té un fill d'11 anys i que mai hem acabat d'entendre quin era el seu model familiar. Val? És a dir, aquest nen ens l'ha ensenyat moltes vegades, sabem perfectament quina cara té, però no acabàvem d'entendre si vivia sempre amb ella. Sobretot gent com jo, per exemple, que no seguia superfidelment els seus continguts i la seguia més de refiló per la Dulceida.
I que en realitat...
Dèiem, d'on surt aquesta dona? D'on surt aquest fill? Quina situació familiar tens, Àngela?
És que és un perfil que centra molt en la moda, en aquest cas, i poc en la seva vida personal.
Poc en lo personal.
En general, vull dir, no fa house tours, no t'ensenya com és el seu dia a dia, blogs de com... I llavors és veritat que descol·locava una mica això del nen, sobretot perquè veies que era un nen fet.
Molt fet, és un nen... però era un nadó.
Entén-me,
no,
clar,
no, clar,
és un nen ja... molt, sí, un nen adult.
Adolescent, pràcticament. Doncs bé, Juliana, deies que ella no explicava res de la seva vida personal, no? Doncs ha saltat tot pels aires!
Ai, Déu.
Per què? Segons va publicar el diari ABC fa 4 dies, el seu marit o exmarit...
Que no, però bé.
Que no, què?
Ja ho podem.
El seu marit o exmarit, en resum, el pare del seu fill...
Val, sí.
Porta 9 mesos a la presó.
Get ready with me per un vis-a-vis.
Uau.
Des del mes de març, al centre de Navalcarnero a Madrid, en situació de presó preventiva a l'espera del judici. I això fins ara no se sabia. I ella no n'havia dit res públicament.
Que també entenc que fa de mal fer un comunicat.
Que si ja no expliques mai res d'això, és de difícil de comunicar.
Si ara l'Alba Paul va a la presó i la Dulceida no diu res, potser és raro, però ella...
Clar, però depèn de què se
l'acusi,
no?
Anirem descobrint cosetes.
Ai, que bé.
Aquest cas és una nina russa. Sabeu les matrioshkes que vas traient a n'hi ha una de més petita dintre? Prepareu-vos. L'article que va publicar el diari ABC amb aquesta exclusiva es diu La història menys coneguda de Madame de Rosa, un exmarit a la presó amb diversos antecedents, tanco cometes.
Per tant, de gallina.
Poc marge a la interpretació.
Enganxada. Clic.
Bueno, un tio conflictiu, no?, pel que sembla aquí.
Espera't. I, de fet, els redactors d'aquest article s'han llançat directament als jocs de paraules a dins de la peça perquè diuen, cito textualment, a la seva vida, la de la de Madame, no tot és color de rosa.
S'ha agradat aquí el redactor.
Bravo, aquí sí. Aquí li faig.
S'han mirat al mirall i han dit, sí, em queda bé.
El nom Madame de Rosa, que tampoc s'ha comentat gaire, però una senyora de 42 anys que es diu així a l'Instagram...
S'ha tret ja, és Madame ara només.
Sí, bueno.
Ja, bé. Segons ha pogut saber ABC, diu l'article, el seu marit, Miguel Ángel H.A., no diem cognoms, només inicials, de 47 anys... porta presumptament més de 25 anys movent-se pel costat fosc de la llei.
Déu meu, des de que jo vaig néixer.
Sí,
tota
tu,
la meva vida no movent-se pel costat fosc de la llei.
Tu no l'has vist pel costat clar de la llei mai.
Em surt riure perquè és veritat que el que està sortint a internet últimament és per fer una pel·lícula de Netflix, però no sé fins a quin punt podem riure o no. Bé, explica el diari que el 2011, per exemple, ja el van arrestar per un robatori a una joieria i que aleshores ja sumava 26 antecedents des del 1998.
Un tio que s'ho ha treballat.
Un peça...
Bueno, constància, això sí.
A qui s'acusa de delictes de drogues, de robatoris amb violència i d'estafes. I penseu que el juny del 2012, l'Audiència Nacional va ordenar el seu ingrés a presó per un delicte de salut pública en una investigació sobre tràfic de drogues. Però ell s'havia esfumat en aquell moment.
O sigui, que es va fugar fins i tot.
No el trobaven, no?
Tocat tot,
per
això
et dic que és una pel·lícula. I després el van tornar a detenir el 2013. Un historial, que això sí que fa caure de la cadira, nois.
Déu meu.
I em diràs, home... Dona, però és que potser la Madame de Rosa no sabia amb qui estava. Hi ha gent que és capaç, és veritat, de tenir una doble vida i d'amagar certes coses
pot
a la
ser,
parella.
Ha passat.
I se'n surt, eh? O potser van separar-se fa molt temps i li va perdre la pista. Doncs bé, tenim respostes. Hem hagut de tirar avall el seu historial d'Instagram, però hem trobat la foto.
Periodisme, let's go! T'has
sumat a l'equip de la Guàrdia Civil com a investigadora,
m'estic agradant com els de l'ABC, nois, a veure.
Estic enganxadíssim, a veure.
20 de setembre del 2020.
Hòstia, fot re!
Fa 4 dies.
Fa 4 anys. La Madame trenca la seva norma de penjar fotos d'ella, perquè si tu mires el seu Instagram només surt ella ensenyant roba i cos, i publica una imatge abraçant-se amb un home misteriós, amb dessuadora, sense que se li reconegui la cara.
Clar.
Clar, ara també van quadrant coses, clar. No la volia pas ensenyar clar. La cara, potser,
si estàs amb un puto delinqüent.
Deia la Madame al text. El conec des dels 14 anys. Recordo quan venia a la sortida de l'escola amb la seva moto. Els seus cabells llargs, sense samarreta, cosa que és perillosa anant amb moto.
Quin sense quin samarreta, i apuntava maneres, eh?
Quin
he de dir que quan ja el va conèixer als 14 anys ja apuntava que...
Però tu no tries de qui t'enamores.
Bueno.
I tant cridar la meva atenció. Porta ell des d'aleshores enamorat de mi. Crec que va ser una de les primeres persones que va veure alguna cosa especial en mi i no va parar fins que em va convertir en la seva dona. Delicat, aquest tema.
Sí, sobretot si el teu nòvio està a la presó, ara. Clar, aquest text, si ell fos un senyor metge fantàstic, però clar, si està a la presó...
Però aquí encara no era delinqüent, recordem.
Espera't, perquè ell és així. Sempre aconsegueix el que vol. És capaç de prendre'm el protagonisme a qualsevol lloc perquè és la persona amb més habilitats socials que conec.
Comentari raro, però mira, cada un s'hi va trobar que anava aquí.
És la dedicatòria, això, eh?
Hòstia.
Segueix la Madame. Ai, perdoneu.
Bueno, clar, és un missatge com d'amor, no? Aquest, teòricament.
Bueno, però mira, a ella li ha semblat que aquesta... Això diu, és un punyal, pràcticament.
Cita la Madame Oques Grasses. Som el dia i la nit.
Ah?
Aigua i terra.
Oh.
Ell és la meva meitat.
Molt
avui
bé.
Fa 17 anys que em va fer un petó per primer cop i 11 que ens vam casar en un capvespre a Eivissa. T'estimo, amor meu, ho faré sempre. Ets part de mi.
Hòstia, doncs quina part, eh? Que te la treguin,
no,
eh? Que t'extripin, perquè això...
Quina història.
El que queda clar és que el 2020 seguien junts. I el 2020 ella ja era famosíssima, acumulava un munt de seguidors I a ell, recordem, ja l'havien detingut com a mínim dues vegades sense que cap de nosaltres se n'hagués assabentat. El cas és que l'ABC es va posar en contacte amb ella, amb la madama, a l'hora de publicar aquesta bomba informativa, i l'advocada de l'Àngela va assegurar al diari que ja no són parella, que porten temps separats i que ella està ara mateix absolutament volcada en el seu fill, que recordem que és menor d'edat. Fins aquí les seves declaracions just abans que esclatés tot. Però clar, aquest article va començar a generar un rum-rum i un enrenou a les xarxes que finalment ella es va veure obligada a donar la cara i a donar explicacions als seus seguidors, sobretot plegat entre moltes, moltes llàgrimes.
Perdonadme porque me cuesta mucho mantenerme hablando serena. Tengo que deciros que llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo. Como veis, sigo llamándole mi marido porque tenemos un hijo, por costumbre.
Hi ha gent que l'està acusant de fer un gran paper. Un gran paper interpretatiu, mereixedor d'un Gaudí, d'un Goya i d'un Òscar tot alhora.
Hi ha un punt de llàgrima de cocodril, eh?
Va bé, les pauses.
Tot i que jo crec que sigui afectada.
A mi em funciona. És que, clar, no ho sabem, això. No sabem fins a quin punt això és una interpretació o és real. Per tant, posem-ho una mica en pinces. I no estem acostumats a que ella faci aquest tipus de contingut, perquè no sol parlar-nos, com deia la Juliana, de la seva vida privada.
Deu haver rebentat de visites l'Instastory.
Oh! Milions, jo crec que milions de visites,
Déu
eh?
Meu.
De tota manera, la madame diu que entén perfectament que aquesta notícia hagi causat rebombori i diu que ella només és culpable d'una sola cosa. I doneu-li marge perquè recordem que està molt afectada.
Ahí,
si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona.
Bueno, sí.
Això com va dir la Shakira.
Desde que tengo 14 años.
Un moment.
Creo que eso os da bastantes datos.
Es que ahora no sé si...
Desde que le conozco he intentado ayudarle. A veces con más éxito, otras con menos éxito.
Acabat. És que perdoneu, clar, quan fa aquestes paradilles, no sé, ara sí que ha acabat.
Sí, sí, sí.
És una mica aquesta frase de la Shakira de no conozco a nadie que esté investigado por tener un novio.
No, perdona, mi també de cantants folklòriques tipus Isabel Pantoja.
Totalment.
En fi, el més fort d'aquest comunicat que va penjar la mateixa madame per Instastories és que reconeix que sempre, sempre, sempre estarà enamorada d'ell, del seu exmarit.
Desde la primera vez que le vi me enamoré de él y a pesar de estar separada de él, creo que seguiré enamorada de él hasta que me muera. Mi vida, os aseguro que no ha sido una vida fácil. Vuelvo a repetir que me parte el alma tener que abrirme de esta manera. Solo la gente cercana a mí sabe cuál es mi verdad. Y lo único que pido, si puedo pedir algo, es respeto para mi hijo.
Per
a mi.
Clar, no sé exactament què ens està demanant.
S'està barrejant aquí també una mica peres amb pomes,
però
perquè
bé,
no necessitem saber que estàs enamorada. Encara ara, per a tota la vida.
Però que hagi dit això no és passar-se de la ratlla.
Per mi sí, sobretot perquè no ho exigeix la història.
Sí, no t'estem demanant si encara t'agrada el teu exmarit.
Està donant més explicacions de les que se li demana, però bueno, si necessita explicar-ho...
El tio amb qui s'havia estat tirant la canya veient els Instastories així.
Sí, no, hosti. Bé, ella acabava donant les gràcies a tota la gent que li ha enviat missatges afectuosos les darreres hores, que es veu que és tantíssima gent. També us haig de dir que les últimes hores estan sortint documents audiovisuals rescatats de l'hemeroteca que fan feredat, que acaben de complicar aquesta trama, com aquesta intervenció de la Madame de Rosa al programa de l'Anna Rosa Quintana de Telecinco fa només un any.
Tan importante que no se casen, porque si
pero
se van a divorciar,
que se casen.
¿Hace años para qué?
Madame, ¿tú qué llevas un montón de años casada?
Sí, 20 años.
20 años casada.
¿Cuál es tu secreto?
Aunque tenga 25, llevo 20.
Un secreto que, lo primero, yo, que llevo 20 años, creo que es la paciencia, que tienes que tener mucha paciencia. Y el segundo, pues vestirme así.
A ver, no.
Per tant, les claus d'aguantar 20 anys amb una persona que té tants delictes, bé, acusat de tants delictes, és la paciència, perquè sí que n'has de tenir per anar fer els vis-a-vis i per ocultar la seva cara, no?
Clar, els horaris no són fàcils.
I per trobar-vos de manera així més clandestina i vestir com ella.
Que també.
Suposo, per mantenir la flama. És una trama completament inesperada, aquesta, inversemblant, que no hauríem pogut preveure mai, Juliana, en la porra del 2024.
Com m'agrada.
I que us prometo que a mi em té molt despistada perquè de dins em surt defensar-la i pensar que ella també és una víctima de tot plegat, però alhora també van apareixent informacions recents com aquesta d'ahir del periodista Manu Marlaska al programa Tarde Ar, que de debò que em fa dubtar de tot.
Una de las cosas de las últimas detenciones que tuvo fue porque él se hizo un injerto de pelo. Entonces ese injerto de pelo, el responsable de la clínica le exigió el pago en negro. Pensó, bueno, si yo le he pagado en negro, aquí tiene que haber mucho dinero en negro. Entraron posteriormente en el domicilio de este señor y allí dejó su ADN y por eso fue detenido. Quiero decir, es un muy buen especialista y no es que lleve una doble vida, es un profesional del delito.
Pero
lleva,
Manu,
lleva ella, mucho tiempo siendo un profesional del delito.
Ella dice que lleva separada mucho tiempo. Sí. No sé si legalmente estaban separados, sentimentalmente.
Hace dos años no sé si estaba separada o no, pero ella iba en el coche, en compañía de su hijo también, en el que él huyó de la policía cuando la policía lo iba a detener a la salida de su casa.
I la Dulceida anar responent whatsapps.
Perquè, clar, a tot això...
Ella, hòstia, perdona, Ida, és que no puc quedar perquè no, m'estic perquè fugant amb el meu nòvio delinqüent.
No, perquè tinc aquí un senyor que té la vida complicada. Comença a ser força evident que ella era coneixedora de tot el que passava,
sí, però
que no vol dir col·laboradora.
Exacte, no vol
és
dir que sigui
diferent,
culpable,
no,
perquè també
és una
relació.
Si tens una relació de primer grau, crec que si són pares, fills o parella, no t'acusen d'encobriment perquè és evident,
clar,
que d'alguna manera tu no acusaràs algú que estimes moltíssim.
I aquí hi ha molta capa, com dèiem a l'inici. D'entrada, que jo penso que la víctima de tot plegat, com sempre, és la canalla.
Totalment, allà
pobre
al cotxe.
Pobre nen, al cotxe, però és que a part també que l'han ensenyat del dret i del revés, que ara tothom sap que el seu pare és un delinqüent. Bé, també, que això de començar amb 14 anys amb un senyor que et ve buscar amb moto,
sense,
que
samarreta,
diu que, sense samarreta, que et vol aconseguir, també hi havia una diferència d'edat que en aquell moment penso que era notable i noticiable.
Quants anys tenia ell, ho sabem, això?
Ell crec que és 5 anys més gran que ella, per tant, 14 i 19, bé. Mm-hmm. Parlo sense saber, però això té pinta d'un ambient tòxic i també del complex de Salvador, de jo el vull salvar a ell, que és un delinqüent, que fa patir molt. Després, que ell ha hagut de mantenir en secret, almenys públicament, durant molts mesos, una situació que és molt complicada. I que això tindrà una repercussió a xarxes. Potser per això no en parlava públicament, perquè no la perjudiqués a nivell publicitari comercial. Penso per això que ara en sortirà guanyant. Perquè guanyarà seguidors, guanyarà engagement i tothom,
totalment,
pel morbo voldrà saber què està dient aquesta senyora. I per últim, qui està a la presó és ell, no ella, eh? Ho dic per tota la gent que li està començant a assetjar, li està enviant missatges de però tu sabies, tu no sé què. Deixeu-la en pau. Vull dir que ella no està encausada ni en cap procés judicial. És el seu exmarit.
Quina història, família.
Deixo la carpeta
enganxada.
A
quina puta història.
Màxima prioritat en aquesta carpeta.
I aquesta tia és una de les tietes de l'àrea, eh?
Clar.
Vull dir,
clar.
Sí.
Estarem pendents.
És que són millors amigues.
Anirem seguint aquesta història perquè segur que ens donarà més titulars molt aviat. Bé, farem una pausa, perquè hem de parar un moment per sentir els anuncis, i a la tornada parlarem de Club Tàndem, la nova estrena de 3CAT.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
7 minuts i la una, avui s'ha estrenat a 3CAT Club Tàndem, el nou programa de la Juliana Canet i la Marina Porres.
I podríem fer 8 episodis només sobre Mirall Trencat.
És un secret per amagar un altre secret i tota la novel·la ja està construïda així.
La millor protagonista de la literatura catalana, sense cap mena de dubte.
S'ha de rellegir molt més i per això nosaltres rellegirem 8 clàssics de la literatura catalana.
Mercè Rodoreda, Joaquim Ruïra, Montserrat Roig, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, Víctor Català, Gabriel Ferreter i Llorenç Villalonga.
I evidentment, si parlem de lectures, hem de parlar d'obsessions, pel·lícules, sèries, cançons, cultura pop.
I això no quedarà aquí, perquè som un club de lectura i ens veurem a les llibreries.
Benvinguts a Club Tàndem.
Un programa on compartim les nostres lectures i les nostres obsessions.
Marina Porres, molt bon dia.
Molt bon dia.
Enhorabona.
Enhorabona, noies.
Juliana, també enhorabona.
Gràcies, Roger.
S'ha estrenat a les 8 del matí, no? Ja es pot veure a partir d'aquest moment?
Es pot veure, efectivament, el primer episodi de Club Tàndem a 3CAT, a Spotify o a YouTube.
És el vostre programa somiat?
Dones d'èxit sou.
És el programa somiat. És el nostre programa somiat. Estem nosaltres dues una hora xerrant de llibres i les nostres coses. Com a plantejament és perfecte.
Totalment. I jo li deia a la Marina, em passa una cosa que també em passa en realitat aquí una mica, que és com si quedéssim, saps? Llavors, per mi és un moment social, en realitat. Quedo amb la meva amiga Marina i ja m'agrada, saps?
En el primer capítol, tu, Marina, dius, tinc la sensació que portem fent aquest programa ja tota la vida des que ens hem conegut tu i jo, perquè no parem de fer això sempre.
És que és veritat, de fet, ens vam conèixer així. o sigui, ens vam conèixer perquè a les dues ens interessaven les coses que recomanava l'altra i aleshores de dir, ai, coincidim amb això, ai, no, ai, sí, llavors vam començar a xerrar i la veritat és que no hem callat.
Sí, no hem acabat de deixar-ho.
No hi ha manera. És un programa de llibres?
És un programa de llibres, però on també surten sèries, també surten pel·lícules, també surt música, i en realitat xerrem una mica també de la nostra vida.
Clar, tu, Marta, te l'has posat,
sí.
Venir cap aquí.
Ai, m'agrada tant perquè em funcionen molt, tant la Marina com la Juliana, i juntes fan un tàndem fantàstic. I tenia aquesta sensació de com si us estigués espiant per un forat, com a oient, com si estiguéssiu vosaltres fent el vostre cafè o la vostra copa, parlant de les vostres coses i jo estigués allà fent de voyeur. M'ha agradat moltíssim i, a part, m'agrada molt el contrast de les formes vostres. Funcioneu molt, tot i que sou molt diferents, i la Marina és capaç de descriure un personatge de mirall trencat com que és una dona despietada, i la Juliana literalment diu que és una filla de la gran puta. I això fa molta gràcia. I clar, és que és la mateixa Juliana. No pots treure el que no surti d'aquí de la Juliana.
Bé, ara que estava il·lusionada i contenta perquè ara feia com una cosa més sèria amb aquest programa dels llibres i es trobarà que és el mateix.
Però ets una tia tan versàtil, la Marina també, però és que Juliana, no puc deixar d'admirar-te, tia.
Jo crec que la Marina ahir ho va dir i té raó. En aquest programa ha passat una cosa que està molt bé, que és que jo em rebaixo una miqueta, tenint en compte... que hi soc.
Relaxes una mica, no?
I la Marina al revés. O sigui, com que la Marina s'acosta una mica a mi, jo m'acosto una mica amb ella. Llavors,
arribeu a un punt que està molt bé.
I enganxadíssima,
jo. No, el de tàndem és literal. Vull dir que hem hagut d'agafar una cosa per poder anar a la mateixa velocitat, però en realitat és que molt diferents i molt iguals alhora.
Sí, perquè hi ha molts moments que opineu el mateix. Sí, sí.
De fet... estem bastant alineades, jo crec, en general.
Sí, o sigui, la cosa és que com que ens agraden bastant les mateixes coses, llavors quan et poses a xerrar, doncs clar, surten coses... De fet, també és divertit quan no estàs d'acord amb una cosa, però t'agrada, que és el que passa.
Sí.
En aquest primer episodi, què expliqueu?
Aquest primer episodi va sobre Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda, i com farem amb tots els episodis de Club Tàndem, partim d'aquest llibre per parlar d'una altra cosa i per vertebrar-ho de totes les nostres obsessions. I, per exemple, en aquest episodi apareix Mad Men, apareix Sex and the City, apareix Leonard Cohen, apareix la Rosalia, i tot de coses que a nosaltres ens interessen.
I una mica per enfocar-ho, cada episodi té no només un llibre, sinó que també un tema. El primer tema no pot ser més que no sortir d'aquí, perquè és El Secret.
És fantàstic.
Boníssim.
Gran tria.
Clar.
Perquè realment Mirall Trencat és això, com pensàvem en Mirall Trencat, una novel·la plena de secrets, plena de coses de xafarderies, plena de vides amagades. I aleshores vam dir, d'alguna manera hem de conduir aquesta conversa, perquè si no podríem parlar de tot, tota l'estona.
Oh, hi ha un moment que parleu de mantenir el contacte amb un ex o amb un antic amor. Pell de gallina, eh?
Aquí veus, no estem d'acord.
No esteu d'acord
aquí,
eh?
No estem gens d'acord.
No em feu spoiler, eh? Que m'ho poso tornant cap a casa, això avui.
Tu crec que estaràs més al meu equip, Roger.
Sí?
No ho sé.
Últimament, el Roger s'està a punt de follar totes les seves exnòvies.
Estem parlant de Club Tàndem.
Totes estan picant la porta, noi.
Una cosa, surto...
Realment totes estan anant molt cap aquí últimament.
No, és un desembre, Marina, que vigila. Vigila.
Portem 4 dies, eh? La gent tot just ha destapat la casella 4 del calendari d'Advent, eh?
Una cosa, és un episodi cada mes, no?
Sí.
Ens feu esperar molt, no?
No és veritat, perquè no només és un episodi cada mes. Hi ha un episodi cada mes, que en seran 8 fins al juliol, cada un dedicat a un clàssic de la literatura catalana, però a banda d'aquest episodi, d'aquesta conversa, si vols, més convencional entre la Marina i jo, hi ha unes converses extres amb tot d'experts i lectors de l'autor que treballa en aquell mes, i per tant, un contingut, diguéssim, molt més pausat, on la persona que tingui interès de poder explorar més en l'univers d'aquell autor podrà fer-ho. Després també hi ha un esdeveniment presencial.
On és el primer?
És a la llibreria Documenta, Barcelona, aquest 18 de desembre, és a dir, literalment, d'aquí 2 setmanes.
Exactament, sí.
Bueno, d'aquí 2 setmanes a les 7 de la tarda.
És que la idea és que això és un club de lectura, per això es diu Club Tàndem, no? Llavors, cada llibre del que parlem nosaltres encetem la conversa d'alguna manera, però ja ho diem sempre, aquesta conversa no se'ns acaba, podríem xerrar molt més. I precisament per xerrar molt més el que farem és traslladar-ho a les llibreries. Llavors, cada mes anem a una llibreria diferent, de tot Catalunya, més o menys.
Totalment.
S'ha de venir llegit, eh? S'ha de venir amb el llibre llegit o què?
A veure, pots fer el que vulguis.
Bueno, sí,
pots anar a l'examen sense estudiar,
bueno,
però...
recomaneu per entrar més a la conversa,
clar, jo crec que ho pots gaudir més si t'has llegit el llibre, efectivament. Però tot i així, crec que si no te l'has llegit també et pot interessar i sobretot et pot animar a acabar-te'l
llegint. Clar, que l'acabis llegint. Doncs bé, enhorabona a les dues.
Sí.
Club Tàndem, des d'aquest matí, ho trobareu a 3CAT, també a Spotify, que és el nou programa de la Juliana Canet i la Marina Porras. I quin dia heu dit a la llibreria? El dia 18.
El dia 18 de desembre.
Vaig apuntar perquè...
Vindràs? Sobretot, eh?
Sí, clar que vindré.
També tens l'exposició de la Dua Lipa, eh? Allò al CCCB.
Més molt cultural.
A l'Agnès Barda.
Enhorabona, que vagi molt bé.
Igualment, nois.